Ep, què passa aquí?
Què tal, Paco? Bon any!
Hosti, Clopés, què fots per aquí?
Content de veure't una altra vegada. És veritat que el cap de setmana passat no hi vaig ser el diumenge. Ja et vaig escoltar amb l'Oriol Rodríguez, però bé, content i feliç de veure que l'Snack Barça el 2025 també obre les seves portes. Fantàstic. I mira, el Canut el vaig allà...
El Canut ja s'ha jubilat, eh?
Al final de la barra, ja ho sé, home, fa dies que està jubilat. Canut, què tal? Bon any!
Bon any, com estem?
Com han anat les festes?
Doncs molt bé, doncs escolta'm, bueno, si podem dir-hi festes, tenint en compte tot el merder que s'ha organitzat a Can Barça.
Mare meva.
No hem pogut allò gaudir gaire, allò, tranquil·litat de les festes. Tenim alguna última hora del tema Olmo?
No, res, cap ni una. Esperant que el Barça, en aquest cas, ja vagi a instàncies superiors al CSD per demanar la cautelar i a veure si els jugadors poden viatjar cap a l'Aràbia Saudita per la Supercopa. Però bé.
Escolta'm, no vols dir que tot això s'està exagerant molt, no?
En quin sentit?
En el sentit de que jo entenc que, diguem-ne, el Barça no ha fet bé els deures, això és veritat. El Barça sembla, doncs, aquell estudiant que deixa totes les coses per estudiar les matèries el dia abans de l'examen, no? I per l'últim moment. Però un cop, diguem-ne, que ha fet, diguem-ne, les gestions necessàries, doncs, com per tenir i complir els requisits que exigeix la Lliga de Futbol Professional per inscriure jugadors en el que és el fair play financer dels clubs, què més dona si els jugadors se'ls inscriu el dia 3 o el dia 1 o el dia 31? Si en definitiva el Barça, quan ara s'obre un període nou de mercat, com es veuen al mercat d'hivern, que s'inscriuran no sé quants nous jugadors de la Lliga, què importa si el Barça inscriu aquests jugadors en data del 31 de desembre, quan tot està absolutament tancat per fer gestions en aquest país, o els inscriu el dia 3 o el dia 5, si al final acaba complint les condicions que marca la Lliga? Una cosa seria que el Barça demanés inscriure aquests jugadors sense complir les obligacions que marca la Lliga per no ultrapassar el play financer. Però si amb l'entrada dels diners de les famoses seients VIPs del Fons d'Inversió de Qatar, el Barça compleix aquestes exigències de la Lliga i ja no ultrapassa el que és el seu, diguem-ne, límit salarial, doncs què més dona haver inscrit els jugadors el dia 31, el dia 1 o el dia 3?
Bé, doncs que hi ha altres clubs que formen part d'aquesta patronal, d'aquesta Lliga, que si la Lliga els dona la llum verda als directius del Barça, es rebel·laran contra Tebas per demanar, doncs, que s'apliqui, diguem-ne, les normes en igualtat per tothom, no? I aquest és el problema que té la Lliga, la patata calenta
que
té.
Però jo crec que la Lliga, mentre els clubs, quan demanen aplicar les normes, compleixin aquestes normes, no haurà de ser allò tan pulcre d'exigir que siguin dintre d'unes dates concretes, no? Si estem en ple mercat d'hivern, torno a dir-te, si ara s'inscriuran no sé quants jugadors nous, per què no es poden inscriure a uns jugadors que sí que estaven inscrits en aquesta lliga i tornar-los a inscriure complint, doncs, les condicions que marca, doncs, el fair play financer que observa, doncs, el reglament de la Lliga de Futbol Professional? El que no treu és que jo no estigui d'acord amb com s'estan gestionant les coses en el club, no? O sigui, un club de la transcendència i de la importància del Barça no es pot permetre el luxe de no tenir un conseller delegat que sigui el que coordini tota la gestió del dia a dia del club. Això és, diguem-ne, és francament sorprenent i intolerable, no? El Barça exigeix que estigui portat en el seu dia a dia, doncs, pels millors professionals en les diverses matèries que corresponen a nivell de gestió. No pot ser això un club familiar que es porti a hores, doncs, que el president té disponibles pel club o en hores lliures, sinó que exigeix, doncs, una sèrie de professionals que s'hi dediquin al 100%, doncs, al club i que el Barça tingui la millor gestió possible, no? Però en el cas aquest que estem parlant, crec que hi ha aquí un excés de carnissament i hi ha un excés, doncs, de llepar-nos les ferides, com s'acostuma a dir, no?
Bé, el que és evident és que hem parlat tant els últims dies del cas Dani Olmo i el cas Pau Víctor que no ens hem adonat que avui pràcticament no tenim clar que avui hi ha un partit. Avui el Barça juga un partit de Copa a caixa o faixa. És veritat, contra una segona federació, és veritat, contra un equip que, a més a més, està en zona baixa del seu grup, però s'ha de passar ronda.
S'ha de passar ronda i ja només faltaria que en tot aquest merder que hi ha que avui el Barça quedés eliminat de la Copa. Ja
no cridis el mal temps. No cridis el mal temps.
Bueno, no crido el mal temps, però un té una miqueta de memòria perquè té una mica d'edat i recorda, doncs, que al començament d'aquest segle XXI, doncs, el pas del Barça per la Copa no va ser gaire reeixit. Parlant de gatillazos del Barça, un dels primers gatillazos es va produir en el 2001 amb el Xavi Reixac com a entrenador, amb el Figueres en una eliminatòria de Copa partit amb ell.
Que és aquell Figueres que dirigia en Pere Gratacós i que va arribar a les semifinals de la Copa.
Correcte, que un exculer que dirigia el Figueres. El Barça va perdre per 1-0 i amb el greuge que en l'alineació titular del Barça figurava Javier Saviola, no?
Sí.
Doncs Javier Saviola va anar a jugar aquell partit després que aquell mateix dia, abans de viatjar en autocar de Barcelona cap a Figueres, doncs el seu representant, el portés a Andorra, a no sé fer quines gestions, i pugés i baixés d'Andorra abans d'anar de viatjar, agafar l'autocar per anar cap a Figueres, no? Ja m'explicaràs tu en quin grau de concentració un futbolista pot afrontar un partit la nit que juga aquell partit, si s'ha passat tot el dia a la carretera, pujant i baixant d'Andorra i després anant amb autocar cap a Figueres.
Això qui era? El Cabrera Brizuela, no? El seu representant?
Sí, el doctor Cabrera Brizuela, que no sé qui... Bueno, que es veu que no sabien ben bé on estava Andorra, en quina distància estava Andorra a Barcelona, i es van trobar viatjant cap al Principat i havent de tornar a no sé quina hora de la tarda... perquè l'equip s'havia de traslladar des de Barcelona cap a Figueres on autocar.
El més gros és que el club ho permetés, no? Que un jugador abans d'un partit, encara que fos la Copa del Rei i que fos contra un rival de segona B, que el deixessin marxar a Andorra.
El problema és que el Barça es va assabentar tot el passat, no?
No ho sabien, d'acord.
No ho sabien, no. El jugador va arribar allò amb la llengua fora a agafar l'autocar perquè va arribar allò amb el temps just per arribar d'Andorra i pujar-se a l'autocar per anar cap a Figueres. Hòstia, que el Barça va perdre per 1-0 amb un gol a la pròrroga, i va ser allò, doncs, la primera gran sorpresa del Barça en aquests partits a partit únic d'eliminatòries contra equips d'inferior categoria.
Però n'hi ha hagut més, n'hi ha hagut més.
No, però és que l'any següent hi ha el gatillazo del camp del Novelda.
Home, amb Van Gaal, no? Amb Van Gaal, que estava a la banqueta, amb Robert Enke de porter, i que va encaixar 3 gols del Novelda, de Madrigal, que era aquell davanter que jugava al Novelda.
Correcte. I saps tu qui era el segon entrenador del Novelda?
No.
Ara et sorprendràs. Ah. Bordalàs.
Bordalàs era el segon d'aquell Novelda? Ostres, sí, no ho tenia controlat, això. Deuria ser jove.
Home, i tant, perquè han passat d'això, doncs, 23 anys, doncs, imagina't, doncs, l'edat que devia tenir aleshores Bordalàs, no? Era un incipient tècnic, doncs, que feia les seves primeres passes com a entrenador, sent el segon del Novelda, i que va eliminar el Barça 3-2 amb aquell hat-trick de Madrigal. I això que el Barça es va avançar en el marcador amb un gol de Giovanni, no? I després va capgirar el resultat al Novelda, que es va posar 1-2, va empatar el Barça 2-2 a entrada a la segona part amb un gol de penal de Riquelme, i quan semblava, doncs, que la cosa podia anar cap a la pròrroga, va arribar el tercer gol de Madrigal, per desgràcia del pobre Robert Enke, que diuen que allà va començar, diguem-ne, la seva ratxa negra com a porter del Futbol Club Barcelona, i que malauradament el portaria a entrar en un estat de depressió que l'acabaria conduint amb el pas dels anys cap al suïcidi.
Mira, això era el 2002, i per tant Bordalàs, que és del 64, tenia 38 anys. Estava començant la seva feina com a entrenador. Molt bé, doncs...
Però no vam aprendre de tot allò, perquè en el 2004, i això que era un Barça que aquella temporada va acabar guanyant la Lliga, el Barça va quedar eliminat al camp de la Gramenet.
També, el recordo, aquell partit amb Ronaldinho.
Ronaldinho no va jugar, no.
No va jugar Ronaldinho aquell partit?
Ni Ronaldinho ni Valdés van ser els únics que no van jugar de l'equip habitualment titular de Frank Rijkaard. I un gol d'un tal Ollés, que crec que va ser, a la pròrroga, li va donar la victòria a l'equip de la... No va ser la pròrroga, dins del temps reglamentari li va donar la victòria a l'equip de la Gramenet, perquè el Barça va tenir moltes oportunitats, però no va ser capaç de convertir-les en gol, i doncs amb aquest resultat mínim doncs va arribar el que podria ser el tercer gatillasso consecutiu del Barça a la Copa del Rei contra equips d'inferior categoria.
Sí, això va ser el 27 d'octubre del 2004.
Sí.
Mira, van jugar, tinc aquí l'alineació d'aquell dia, Rubén era el porter, aquell porter del planter del Barça, Oleguer, va jugar Puyol, va jugar Rafa Márquez, Van Bronckhorst, Fernando Navarro, va jugar Iniesta també, Xavi, Larsson, i Messi també va jugar, Messi i Juli. Van sortir titulars, és a dir, que era un equip força titular.
No. El Messi perquè era molt jovenet, no?
Sí. Però, i a la segona part van entrar Eto'o, a un quart d'hora del final, Joan Verdú, que aleshores era jugador del planter del Barça, Damià Vella, també el recordaràs.
I tant, home.
I van tenir minuts ja, en aquest cas, a la pròrroga. I efectivament, doncs, ni Valdés ni Ronaldinho van jugar.
No era un mal equip aquell que va treure Rijkaard, però fixa't tu, es va veure sorprès per la grama i va ser allò, doncs, la tercera eliminació. O sigui, en el 2001, en el 2002 i en el 2004 el Barça a les primeres de canvi se'n va anar cap a casa.
Bé,
a
la competició. La part positiva és que han passat 20 anys i això no ha tornat a passar. No cridarem amb el temps, simplement recordem
amb
que
hi ha precedents. Amb la setmaneta que portem a Can Barça, tot sí, pot sí. passar avui, eh?
Sí, sí.
No descartis qualsevol sorpresa, perquè... O sigui, la merda, però escolta'm, què vols que et digui si és el que va passar en aquell moment, això?
Sí, home! Bé,
el Paco ja saps que és una mica visceral. Escolta'm, Canut, avisa't d'estar al Barça i esperem que avui faci la feina i que almenys esportivament les coses funcionin una setmana tan i tan convulsa amb tot el cas Dani Olmo. Canut, me'n vaig cap a redacció, abraçada forta, setmana que ve tornem a parlar ja amb la Supercopa, veurem si amb el Barça classificat o no per la final, perquè dimecres jugaran les semis contra l'Atlètic Club.
Doncs no és una semifinal gens fàcil,
no, gens.
Per mi l'equip més en forma en aquests moments del futbol espanyol és l'Atlètic Club de Bilbao.
Abraçada forta, gràcies, Canut!
Adéu-siau, bon any, adéu-siau, que vagi tot bé.
Ep, hòstia, qui paga aquí? No em foteu que no estic per hòsties jo, eh?